Catalunya Informació.
Bon dia des de Barcelona. Aquestes són les notícies de la una. Microsoft està treballant per rebaixar l'impacte de la fallada a escala global que està provocant problemes a milions d'usuaris i en empreses de tots els sectors, com ara aeroports, operadors ferroviaris i bancs. Està redirigint el trànsit afectat a sistemes alternatius i afirma que la situació va millorant. Als aeroports d'Aena hi ha retards generalitzats i també hi ha problemes al telèfon 061 de Salut Respon, tot i que continua operatiu. Finalment, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, s'ha acollit el seu dret a no declarar. Compareixia davant del jutge com a investigada per un suposat delicte de corrupció en els negocis i tràfic d'influències. Ja està en fase de control l'incendi que s'ha declarat aquesta matinada en una empresa química de Polinyà, al Vallès Occidental, amb 40 dotacions dels bombers de la Generalitat treballant per extingir les flames i també per controlar el vessament químic i evitar que hi hagi risc per la població. Un incendi que no ha fet ferits. I el judici per l'intent d'assassinat de Josep Maria Mainat quedarà avui vist per sentència. El fiscal, en el seu informe final, rebat els arguments que l'exdona de Mainat, acusada dels fets, va donar per justificar la seva actitud. La dona s'enfronta ara a 13 anys de presó. El 90% de les persones que han de fer servir un allotjament temporal urgent a Barcelona s'hi estan més de mig any. Actualment hi ha més de 3.000 usuaris d'aquest servei social a la capital catalana. L'Agència Espanyola de Medicaments aprova la segona teràpia avançada CAR-T de l'Hospital Clínic de Barcelona contra càncers de la sang. Es tracta d'un tractament d'última generació contra mielomes múltiples. L'hospital va ser pioner a Europa en el desenvolupament d'aquest tipus de teràpies amb el projecte ARI contra un tipus de leucèmia resistent a altres tractaments. I la il·lustradora barcelonina Carme Soler Vendrell serà la pregonera de la Mercè 2024. El cartell tindrà per primera vegada una versió audiovisual. La Festa Major de Barcelona es farà del 20 al 24 de setembre i tindrà com a convidada la ciutat marroquina de Casablanca. La una i dos minuts i mig.
Catalunya Informació.
Els esports.
Ja tenim a marxa la 19a etapa del Tour de França. Els ciclistes són a punt d'enfrontar ja la primera sanció a un port de categoria especial. Avui és el Coll de Bars. Ara mateix 22 ciclistes marxen escapats amb un avantatge de 22 segons sobre un principal grup perseguidor i un segon ja a 41 segons amb el líder de la General, Tadej Pogacar. L'exentrenador del Barça, Ronald Koeman, desitja que el nou tècnic blaugrana Hansi Flick pugui treballar amb tranquil·litat. També ha criticat que forcessin Frenkie de Jong a jugar abans d'estar totalment recuperat de la seva lesió. I l'Uni Girona ha fitxat l'alè nord-americana Maya Caldwell per una temporada. El Força Lleida ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot finlandès Alexander Madsen, de 29 anys i 2 metres i 8 centímetres d'alçada, que jugarà a l'equip les dues pròximes temporades.
I del temps, després dels núvols d'aquest matí, molt de sol i calor acusada amb temperatures que poden arribar als 40 graus a ponent i que estaran per sobre dels 35 a bona part del país. A la tarda creixeran nuvolades novament al Pirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre que podrien deixar alguna gotellada.
Catalunya Informació. Jordi Tenes.
En punt la 1 i 4 minuts, què tal? Bon dia. Microsoft treballa per rebaixar l'impacte de la fallada a escala global que està provocant problemes a milions d'usuaris i en empreses de tots els sectors, com aeroports, operadors ferroviaris i bancs de diversos països. Microsoft està redirigint el trànsit afectat a sistemes alternatius i afirma que la situació va millorant. L'empresa investiga què ha passat amb l'actualització de la plataforma CrowdStrike, un verificador d'amenaces informàtiques utilitzat per moltes companyies. Els problemes s'han començat a detectar aquesta matinada als Estats Units i s'han estès arreu del món. En una entrevista a Catalunya Informació, Manel Medina, catedràtic de la UOC i expert en ciberseguretat, explicava el que ha passat.
És una eina que contracta moltes empreses per poder protegir-se contra atacs que puguin bloquejar els ordinadors i aquesta eina s'ha actualitzat durant aquesta matinada i aquesta actualització sembla que tenia un error que ha provocat que no poguessin arrencar correctament els sistemes sobretot els vessants a Microsoft.
La directora d'Infraestructures Digitals i Tecnològiques de la plataforma 3CAT, Natàlia Prats, exposa per què la incidència ha afectat tantes empreses.
Doncs jo m'atreviria a dir que perquè aquest és un software i és una empresa molt potent, hi ha qui diu que és el Ferrari dels sistemes de seguretat, i segurament és per això que eines, bancs i, per tant, empreses potents el tenen i per això els ha afectat.
En declaracions a Catalunya Informació, René Serral, responsable de ciberseguretat de la UPC, comenta que la solució s'ha d'executar usuari per usuari.
El problema continua sent-hi, però jo faig una cosa per a que no passi, però no l'arreglo. El problema continua sent-hi, però no es manifesta. El que passa que és un treball manual que s'ha de fer, no es pot automatitzar o no és fàcil automatitzar-ho. Aleshores, això implica que si una empresa té 500 ordinadors amb aquest sistema, ha de fer aquesta operació 500 cops. Si en té dos, doncs ho haurà de fer dos cops.
També s'han vist afectats alguns centres sanitaris catalans, però no hi ha hagut afectació assistencial. En dona els detalls al conseller de Salut, Manel Balcells.
Bàsicament en el SEM, que és el primer que s'ha alertat, també en alguns hospitals com Goodman, l'Hospital de Terrassa, el de Granollers, Sant Joan de Déu, en Sant Boi i Esplugues, el Banc de Sang i Teixits i també parcialment alguns acceleradors de l'ICO i alguns acceleradors també que afecten a l'Hospital de Terrassa, sobretot els que van amb la marca Varian. Sortosament, no hi ha hagut afectació assistencial. Aquesta tarda totes les afectacions dels hospitals estaran solucionades, però algunes d'elles han hagut de fer hospital per hospital i ordinador per ordinador.
El telèfon 061 de Salut Respon també està afectat per aquesta incidència tecnològica generalitzada, tot i que s'està recuperant progressivament la normalitat. Des dels responsables del servei demanen a la ciutadania que només es truqui al 061 i al 112 en cas d'urgències sanitàries. Pel que fa als aeroports d'Aena, els avions aterren i s'enlairen, però ho fan amb retard. Anem cap a l'aeroport del Prat, on continuen aquests retards que en alguns casos poden superar les dues hores i les cues als mostradors de facturació. Jordi Canal, Unitat Mòbil.
Molts retards i alguna cancel·lació, molt puntual. De moment, si n'hi ha més, ens diuen fonts d'una companyia, dependrà del que passi també en altres aeroports afectats. Aquí s'intenta mantenir el funcionament, l'operativa, substituint els processos informàtics per processos manuals, reduint el nombre de passatgers que passen pels taulells de facturació també, per exemple. Però això no evita llargues cues i dubtes dels usuaris.
Voy a Niza y mi vuelo no está en la pantalla. No sé ni si está cancelado, ni no sé nada. Así que me gustaría saber, pero veo que es difícil hablar con alguien.
Estan fent uns vales pels vols nacionals per facturar directament i no fer la cua, però nosaltres, com el vol és més tard, doncs no ens ho poden fer encara. Així que haurem d'esperar, no queda un altre, agafar paciència.
També hem pogut veure màquines per fer la check-in amb la pantalla blava, la que, segons els experts, provoca aquest problema informàtic, o com no funciona el sistema de tanques del pàrquing. Tot plegat en una jornada amb més de 1.000 vols, 1.000 operacions previstos aquí a l'aeroport del Prat.
Doncs del Prat cap a Palma, perquè a l'aeroport també hi ha retards i cues per facturar. Arnau Maimó, bon dia.
Bon dia. Avui hi havia previstes gairebé 1.000 operacions entre arribades i sortides a l'aeroport de Son Espases. Estem en plena temporada turística i això complica molt la situació. Les cues de turistes que volen tornar a casa es concentren a les àrees de facturació. El personal ha de fer les operacions de forma manual. La treballadora d'una aerolínia alemanya parla de jornada molt complicada.
Es un caos total. Creo que no somos el único aeropuerto aquí en España. Creo que ha tocado todo, pero Palma es uno de los más grandes, con la frecuencia más alta, y así la gente tiene que tener mucha paciencia para volar mañana o próximo día.
A aquesta hora hi ha uns 25 vols que acumulen retards i com a mínim 4 vols cancel·lats. La majoria de rutes afectades són internacionals. Ara hi ha molt menys caos que a primera hora del matí, però els viatgers hauran de carregar-se de paciència perquè la situació trigarà a normalitzar-se.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
I a Madrid, Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, s'ha acollit al dret de no declarar davant del jutge com a investigada per un suposat delicte de corrupció en els negocis i tràfic d'influències. Vox anuncia que demanarà que Sánchez comparegui al jutjat per donar les explicacions que no ofereix la seva dona, Jordi Brascó.
Ha estat una visita llampec, la de Begoña Gómez, als jutjats de Plaza Castilla, el temps que ha tardat a comunicar-li al jutge Peinado que s'acollia el dret de no declarar. A la sortida, el seu advocat, Antonio Camacho, ha explicat que Gómez no té res a amagar i que la decisió ha estat recomanada pels mateixos lletrats. La defensa considera que Peinado està fent una investigació expansiva on tots els actes de Gómez des que el seu marit és president són objecte d'investigació.
Es obvio que un juez de instrucción no puede investigar cualquier cosa. Debe delimitar cuál es el objeto de la investigación porque esta es una garantía para los investigados.
La decisió de Gómez ha indignat els sindicats d'extrema dreta denunciants que l'acusen de no voler col·laborar amb la justícia i de provocar una pèrdua de temps i de diners amb els dispositius de seguretat desplegats tant avui com fa 15 dies. Vox també ha criticat Gómez i ha anunciat que demanarà al jutge Peinado que citi a declarar Sánchez. Jorge Buxader és el coordinador jurídic del partit liderat per Abascal.
Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo en este juzgado de instrucción.
Recordem que a Gómez se la investiga per uns presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Aquest matí, el sindicat Manos Límpies ha anunciat que ampliava la denúncia i afegia el delicte d'intrusisme professional per uns contractes de la Universitat Complutense que Gómez hauria firmat sense tenir la titulació necessària per fer-ho.
Gràcies, Jordi. Hi ha hagut reacció política immediata a la no declaració de Begoña Gómez als jutjats en defensa per part del ministre socialista Félix Bolaños. Des del PP, Borja Sémper ha demanat respostes als silencis de Sánchez i de la seva dona sobre els suposats casos de corrupció. Sentim els dos.
PP i Vox renuncien a fer una oposició política i se centren en ensuciar el bon nombre de persones honestes. Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel.
Empatizamos con todos aquellos españoles que hoy están abochornados y avergonzados ante lo que están viendo. Llevamos sufriendo desde hace semanas el silencio político por parte del presidente del gobierno en el conjunto del gobierno a la hora de dar explicaciones sobre los graves casos de corrupción que acosan al gobierno.
Això a Madrid. A Barcelona, l'advocada del productor televisiu Josep Maria Mainat afirma que la seva exdona tenia la intenció de matar-lo i, a més, ho va premeditar. Ho ha dit en l'informe final del judici avui contra Àngela Dobrovolski, que quedarà vist per sentència. A l'Audiència de Barcelona hi tenim Maria Núria Rebella. Maria Núria, bon dia.
Hola, bon dia. La intervenció d'Olga Tubau ja ha acabat, ha estat força contundent. Ha dit que la declaració de Dobrovolski no se pot agafar per enlloc, que ha mentit el tribunal, que li va injectar insulina i que, a més, va calcular el temps que caldria per avisar el temps al SEM perquè ja fos irreversible aquest coma hipoglucèmic a què va entrar Josep Maria Mainat la nit del 23 de juny del 2020. La sentim.
Ni una sola prueba que hubiera podido ser de descargo respecto de estas conclusiones del forense, de los forenses.
Després de Tubau, acaba de començar ara mateix l'advocat de Dobrovolski, que està dient que és innocent. Les acusacions, com hem sentit, tant el fiscal com l'acusació particular sostenen que tenia la intenció de matar, d'assassinar i que, a més, va ser premeditat i amb traïdoria. Un cop acabi la intervenció de l'advocat de l'acusada, serà el torn final de paraula, veurem si ella el farà servir o no, i després quedarà vist per sentència un judici que s'ha allargat tota la setmana. Dobrovolski s'enfronta a una petició de pena de 13 anys de presó.
Gràcies, Maria Núria. Fins després.
Adéu.
La Fiscalia Anticorrupció demana aplicar, per cert, l'amnistia als investigats per la peça inicial del cas Volkhov, l'anomenada trama russa del procés. Ara està a l'espera que la Fiscalia del Suprem es pronunciï sobre la part d'aquesta causa que afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas. I mentrestant, el president del Parlament, Josep Rull, reclama als diputats que no es quedin de braços plegats si Carles Puigdemont torna de Bèlgica per assistir a un ple d'investidura i és detingut.
Catalunya Informació.
Rull ho ha dit a les portes de la presó de Lledoners, on avui ha fet una visita institucional. És el centre penitenciari on va estar reclòs 2 anys complint la pena imposada en el judici del procés. Sant Joan de Vilatorrada, Núria Oriol.
Enmig dels escenaris oberts de quan serà el retorn de Carles Puigdemont i l'hipòtesi d'una eventual detenció en seu parlamentària, malgrat l'amnistia, el president del Parlament ha pogut deixar clar que l'únic escenari que no contempla és la passivitat. Són declaracions de Josep Rull des de les portes de la presó de Lledoners, que ha visitat jutjat aquest matí i on ell va estar-hi tancat 2 anys i mig per la causa del procés.
I davant d'aquesta normalitat, doncs hem de veure quins són els camins adequats. Però l'únic escenari que no contemplo és la passivitat. Davant d'aquesta hipòtesi, l'únic escenari d'aquesta hipòtesi de detenció del president Carles Puigdemont, del diputat Carles Puigdemont, de l'eventual candidat Carles Puigdemont, l'únic escenari que no contemplo és la passivitat.
El president del Parlament ha insistit que una eventual detenció de Puigdemont d'un diputat i possible candidat a la investidura formaria part de la normalitat democràtica, igual com també ho és, ha reiterat haver estat empresonat per l'1 d'octubre.
Hem arribat a 1:15, cop d'ull al trànsit, nova connexió amb l'equip viari i també a la previsió del temps. Amb molt de sol, calor i xafogó a la costa i temperatures ben altes també a l'interior. Comencem pel trànsit, equip viari. Cèlia Quintana, bon dia.
Bé, doncs, a aquesta hora, en primer lloc, destacar que a la P7, Jordi, es mantenen les bosses d'aturades de l'Arbús fins a Santa Oliva, al Vendrell, direcció cap al sud, sentit Tarragona, perquè continuen les feines per retirar un camió que ha cremat aquesta nit passada. I, d'altra banda, ara es dona pas alternatiu, ja no es troba tallada, la C14, a Ribera d'Urgellet, aquí hi ha hagut una col·lisió amb 3 turismes implicats i, per tant, això afecta amb retencions en tots dos sentits de la marxa. També us trobareu bosses de retenció a la C16 a Cercs, sentit cap a Gironella, o a la C59 a Castellterçol per obres. A les rondes de Barcelona, vehicles aturats a la ronda de dalt, entre la zona de Sant Gervasi i Horta, en tots els sentits, estones arriba a Sarrià, i és fins al punt de les obres que s'estan fent entre la Vall d'Hebron i Vallcarca, que resten un carril per circular. I pel que fa a la ronda litoral, aquí us trobareu trams de retenció a l'altura de Fòrum, a la zona de Sant Adrià, fins a l'altura de Fòrum, i més endavant de Poblenou fins a Barcelona, a sentit Llobregat, i entre Zona Franca i Montjuïc hi ha trams d'aturada sentit Besòs. El transport públic, doncs, encara trens fora d'horari i més temps de trajecte de l'habitual a les línies de Rodalies R1, 3 i 4 i és fruit d'una incidència que afecta les instal·lacions de l'estació de Sants. De moment ho deixem aquí, tindreu més informació en noves connexions.
Una altra jornada d'ambient calorós d'aquest pic de calor, el més important del que portem d'estiu, i que dura el termòmetre un altre cop a prop d'aquests 40 graus, tal com va passar ahir. De fet, avui no descartem que s'hi arribi, que arribi a tocar-se clarament aquesta temperatura, almenys de manera local, especialment al nord de les Terres de l'Ebre i també cap a zones del Pla de Lleida. Molta xafogó a la costa, calitja, cel terrós, hi ha hagut 4 gotes aquesta matinada amb el pas d'una petita pertorbació que, a més, doncs aquesta petita pluja, que com a molt ha arribat a 1 litre per metre quadrat, per exemple, a la Bisbal del Penedès, ha anat acompanyat clarament de fang, embrutint una mica. I bé, de moment, pendents doncs d'aquests termòmetres, d'aquesta jornada ben calorosa, que com a molt ens durà alguna nuvolada a la tarda cap a l'àrea del Pineu, on no descartiríem algun petit ruixat, però més llamp, tro, que no pas pluja, tant en punts del Pineu com també a la zona dels ports, entre la tarda vespre. Les temperatures toquen sostre entre ahir, avui i demà, malgrat que comencin a baixar un paret, que es notarà molt poc. Bé, sembla que les comarques de Girona podrien disparar-se alguns valors a prop dels 40, fins i tot, també. Per tant, ben bé no serà fins diumenge que aquesta petita onada de calor o pic de calor comenci a afluixar. De fet, demà a la tarda començaran a sorgir més núvols per ponent, s'acosta un front i entre la nit i matinada sembla que els ruixats i les tempestes es podrien estendre a molts indrets del nord i del nord-est, comarques de Girona, produint-se doncs aquest descens global de les temperatures, malgrat que la nit de dissabte a diumenge cap a la zona del Camp de Tarragona, amb vent amastrelat rescalfat, aquí encara les temperatures seran molt altes. Fins i tot poden haver-hi mínimes clarament per sobre dels 25 graus. La setmana que ve el temps s'estabilitza i la calor serà intensa, però no tant.
Gràcies, Jofre. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha calculat que sense les restriccions per la sequera i la producció d'aigua dessalada i regenerada, els pantans de les conques internes s'haurien quedat sense aigua fa 289 dies. Ens ho explica des de Barcelona, Montse Poblet.
En els 3 anys de sequera s'han produït 235 hectòmetres cúbics d'aigua entre la regenerada i la desalinitzada i hem estalviat 160 hectòmetres més sumant les restriccions al rec, als usos urbans i als cabals ambientals dels rius. Sense això, els pantans de les conques internes, que ara tenim el 35,7% de la seva capacitat, s'haurien assecat fa 9 mesos. Malgrat això, el director de l'ACA, Samuel Reyes, subratlla que no ens podem relaxar.
La sequera no s'ha acabat, encara
Com podeu veure, moltes unitats estan en alerta o en excepcionalitat i fins i tot en emergència. Com a director de l'ACA, per mi s'acabarà la sequera quan totes les unitats estiguin en normalitat.
Amb la situació que tenim ara mateix, el sistema Ter Llobregat podria tornar a l'excepcionalitat en novembre i en emergència al febrer o març de l'any que ve.
I encara del territori, una quarantena de dotacions dels bombers continuen treballant a Polinyà, al Vallès Occidental, per controlar el foc que s'ha declarat aquesta matinada en una empresa química de Polinyà, al Vallès Occidental.
Catalunya Informació.
Ara les feines també se centren a controlar el vessament químic i evitar que hi hagi risc per la població. Anem cap allà, Marta Vallès.
Bernestoc és un dels magatzems més importants de productes químics a Catalunya. Immediatament després de l'alerta del foc, minuts abans de les dues de la matinada, s'han activat les mesures del Pla Seccat, el Pla d'Emergències d'Exterior del Sector Químic. Durant hores s'ha confinat la població de Santa Perpètua i Polinyà. Ara la preocupació és evitar que els productes químics barrejats amb l'aigua representin un perill. Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
Hem pres mostres al llarg de la matinada de quin era l'abast de l'afectació a l'aire d'aquests productes que s'emanaven i per això doncs, hem anat reduint i no vol dir que ara, si detectem doncs, que ja torna a haver-hi un abast més important perquè evidentment doncs, al llarg del temps doncs, les aigües puguin anar evolucionant, doncs tornarem a decretar doncs, més confinaments.
L'Agència Catalana de l'Aigua, en col·laboració amb l'ADF de Montcada, estan fent una barrera de sorra a la riera de Polinyà per impedir que l'aigua passi riera avall. L'aigua que arriba a la depuradora es tracta a banda. El resultat de les mostres d'aigua que s'han pres es tindran la setmana que ve.
On farà 6 actes en qui... Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
9 minuts i 2:45, 3 de cada 4 persones residents en allotjaments temporals urgents a Barcelona s'hi estan més de mig any. Actualment hi ha 3.000 usuaris d'aquest recurs dels serveis socials. El govern de Jaume Collboni insisteix a defensar el nou protocol que fixa un termini màxim de 6 mesos per utilitzar els allotjaments temporals, la majoria pensions. El consistori explica que prioritzarà les ajudes econòmiques a les persones i a les famílies perquè no hagin de recórrer als allotjaments temporals d'urgència i que en reforçarà l'acompanyament social. Malgrat tot, la comissionada de Drets Socials, Sònia Fuertes, garanteix que ningú no es quedarà al carrer si passats els 6 mesos no es troba una alternativa habitacional.
Si passat aquests 6 mesos aquesta família no ha pogut desenvolupar eines per raons diverses, el que farem serà continuar-la acompanyant.
Com a alternativa a les pensions, l'Ajuntament preveu ampliar la cartera d'allotjaments amb les entitats del tercer sector i prepara la construcció de 2 edificis més del programa a prop. El primer, amb una 50ena d'allotjaments, estarà enllestit aquest mandat a Sant Martí. I l'Agència Espanyola de Medicaments ha aprovat la segona teràpia avançada CAR-T de l'Hospital Clínic contra càncers de la sang. En aquest cas es tracta d'un tractament d'última generació contra mielomes múltiples. L'hospital va ser pioner a Europa en el desenvolupament d'aquest tipus de teràpies amb el projecte ARI contra la leucèmia limfoblàstica resistent a altres tractaments. Al Clínic a Barcelona hi tenim Purificació Barcelona.
L'aprovació d'aquesta segona teràpia, en aquest cas contra els mielomes múltiples, representa comptar amb una alternativa molt eficaç per pacients que no han respost a altres tractaments. Carlos Fernández de la REA és el cap del grup d'immunologia de l'Hospital Clínic.
El 95% dels pacients es beneficien perquè tenen algun grau de resposta. Tenim dades recents que segurament està entre 1 i 2 anys el temps que està el pacient en resposta viu i sense progressió. Que aquest resultat en pacients que tenen 3, 4, 5, 6 línies de tractament creiem que té un efecte, no, un benefici clínic real.
L'aprovació s'ha fet per exempció hospitalària, és a dir, només autoritza l'Hospital Clínic a produir aquesta teràpia. El repte ara, segons el conseller Manel Balcells, és fer arribar la teràpia a tothom i en aquest sentit ha dit que tindria un paper important el nou centre de teràpies avançades.
Estem presentant un èxit i una possibilitat de tractar pacients de forma regular amb exempció hospitalària amb unes patologies que són molt refractàries. Però la problemàtica de futur està sobre la taula i nosaltres en aquest sentit ens hem avançat i el Centre Català de Teràpies Avançades està en marxa abans que l'Estat n'hagi posat algun, abans que Europa tingui alguna solució feta.
La teràpia CAR-T consisteix a extreure limfòcits T del pacient, que són unes cèl·lules del seu sistema immune. Es reforcen al laboratori amb un anticòs dirigit contra el tumor i es tornen a administrar al malalt. És una teràpia gènica altament innovadora que ofereix alternatives de tractament en aquests moments, sobretot contra càncers de la sang.
De seguida als esports, abans us expliquem que la il·lustradora barcelonina Carme Soler Vendrell serà la pregonera de la Mercè 2024. El cartell tindrà per primera vegada una versió audiovisual. La Festa Major de Barcelona es farà del 20 al 24 de setembre i tindrà com a convidada la ciutat marroquina de Casablanca. 5 minuts pels esports.
Els esports.
Amb el Ricard Isidro. Ricard, bon dia de nou.
Bon dia. I comencem parlant de ciclisme perquè ja tenim en marxa la 19a i antepenúltima etapa del Tour de França. Avui són 144 quilòmetres entre Embrun i Isola 2000. Ara mateix els ciclistes, quan falten 110 quilòmetres per la línia de meta, estan pujant el que és el primer port de categoria especial del dia, el Coll de Bars, de 2.109 metres. Mirem l'estat de la cursa, trobem a 9 ciclistes que marxen i encapçalen la classificació d'avui amb diferents grups perseguidors. Per exemple, a un minut i mig ja tenen el gran grup on hi figura el líder de la General, Tadej Pogacar, i la resta de favorits endur-se la victòria final. Això quan encara falten 110 quilòmetres i l'ascensió avui a 3 ports. Aquest de primer de categoria especial, el Coll de Bars, un altre de les mateixes característiques que és el Coll de la Bonnet i l'etapa que avui acabarà en un port de primera categoria, l'Isola 2000. Per tant, és molt possible que hi hagin diferències al final de l'etapa a la classificació general, que avui ha començat en Tadej Pogacar, amb el mallot groc de líder. Defensa 3 minuts 11 segons sobre Jonas Vingegaard i 5 minuts 9 segons respecte a Remco Evenepoel.
L'actualitat esportiva a fons.
I l'extècnic del Barça, Ronald Koeman, espera que el nou entrenador blaugrana Hansi Flick pugui treballar amb tranquil·litat.
Y yo creo que es un gran entrenador, ha demostrado con Alemania, ha demostrado con Bayern Múnich, pero el Barça es Barça, y cuando vienes de fuera vas a enterar cosas, y yo creo que espero que por fin Laporta va a tener paciencia con su entrenador, porque hay que tener la confianza como entrenador de poder trabajar tranquilamente.
Són declaracions de l'entrenador neerlandès al torneig de golf benèfic que porta el seu nom. Koeman, d'altra banda, ha criticat el Barça per no cuidar les llegendes de l'equip i per forçar Frenkie de Jong a tornar abans d'estar recuperat del tot de la seva lesió, fet que ha provocat que el jugador encara no estigui al 100% i que no hagi pogut disputar la Copa amb la selecció dels Països Baixos.
Catalunya Informació.
L'exdavanter del Girona, Savinho, ja és nou jugador del Manchester City.
Karoshki...
Espero fer una de les millors temporades de la meva vida i si pot ser fins i tot millor que la que he fet al Girona. I això ho haig d'aconseguir treballant. Jo sóc una persona treballadora perquè les coses no han estat mai fàcils per a mi.
Les coses per a mi nunca veu fàcil.
Ahir es va fer oficial el traspàs del Troyes a l'equip anglès a canvi de 40 milions d'euros. El club francès, que va cedir el davanter brasiler la temporada passada al club gironí, és de la propietat del City Football Group, com el Girona i el mateix Manchester City, entre d'altres equips.
Els esports. Catalunya Informació.
En bàsquet, el Força Lleida segueix reforçant-se. Avui han fet oficial la incorporació de l'alè pivot finlandès Alexander Madsen, de 29 anys i 2 metres i 8 centímetres d'alçada, que jugarà a l'equip la propera temporada. Arriba procedent de l'Andorra. Joaquim Prado és el director esportiu de l'equip lleidatà.
Un jugador que ja conoce la categoria després de su paso una parte de la temporada el año pasado por Andorra, con muy buena experiencia internacional, muy buena experiencia con su selección, con Finlandia, donde incluso recientemente ha disputado el preolímpico contra la selección española, teniendo un alto rendimiento.
I l'Uni Girona, per la seva banda, també segueix reforçant-se. Avui ha fitxat l'alè nord-americana Maya Caldwell, de 25 anys i 1,80 d'alçada, per una temporada. Arriba de l'Atlanta Dream, de la WNBA, i està fent una mitjana de 8,1 punts, 2,3 rebots i 1,8 assistències per partit. Fa 3 temporades que va jugar al Gran Canària. La valoració d'aquesta incorporació la fa la directora esportiva del conjunt gironí, Laia Palau.
És una jugadora que va estar a Gran Canària fa un parell d'anys, per tant... certament coneixedora de la Lliga Espanyola. És un alè físic, sobretot amb molt d'instint ofensiu, una anotadora compulsiva, que serà una gran amenaça exterior.
I en Fórmula 1, d'aquí a pocs segons, començarà la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Hongria al circuit d'Hungaroring. A les 5, la segona sessió.
Són els senyals horaris de 2:15.
Catalunya Informació.
Recapitulem el més destacat d'aquest informatiu. Microsoft està treballant per rebaixar l'impacte de la fallada a escala global, que està provocant problemes a milions d'usuaris i en empreses de tots els sectors, com ara aeroports, operadors ferroviaris i bancs. Està, de fet, redirigint el trànsit afectat a sistemes alternatius i afirma que la situació va millorant. Als aeroports d'Aena hi ha retards generalitzats i també hi ha problemes al telèfon 061 de Salut Respon, tot i que continua operatiu. L'advocada del productor televisiu, Josep Maria Mainat, afirma que la seva exdona tenia la intenció de matar-lo i, a més, ho va premeditar. Ho ha dit en l'informe final del judici. Avui, contra Àngela Dobrovolski, que quedarà vist per sentència. I a Madrid, finalment, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, s'ha acollit al seu dret de no declarar, com pareixia davant del jutge, com a investigada per un suposat delicte de corrupció en els negocis i tràfic d'influències. Fins a les 2, en aquesta segona part de l'informatiu. Cau un grup criminal que introduïa a Catalunya grans quantitats de cocaïna en bidons plens de melmelada que provenien de Colòmbia. Detenen 40 integrants de l'organització i els agents dels Mossos van interceptar l'últim carregament de 40 quilos. El grup gestionava una xarxa de pisos a Barcelona on es venia i es distribuïa la cocaïna procedent de Colòmbia. I a partir de 3:15 us explicarem que el tenor Piotr Beczawa inaugura aquest vespre a les 8 la 38a edició del Festival de Peralada, amb totes les entrades venudes de fa dies. El tenor polonès dedicarà el recital al compositor Tchaikovsky i a les grans àries de l'òpera. Després, 5 minuts pels esports. Ricard Isidro, què ens explicaràs?
Doncs que ja tenim en marxa la 19a etapa del Tour de França, l'etapa penúltima. Falten 108 quilòmetres per arribar a la línia de meta, situada en un port de primera categoria, Isolat 2000. I ara els ciclistes comencen l'ascensió al primer port de categoria especial del dia, el Coll de Bars. 9 ciclistes marxen escapats, amb un avantatge de 2 minuts 2 segons sobre el gran grup, on hi figura el líder de la general, l'eslovè Tadej Pogačar.
I del temps, molt de sol i calor acusada, amb temperatures que poden arribar als 40 graus a ponent i que estaran per sobre dels 35 a bona part de Catalunya. A la tarda, creixement de nuvolades al Pirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre, que podrien deixar alguna gotellada. Pendents de la desigualtat socioeconòmica entre centres educatius...
Tot això, els tractaments contra el càncer tenen més...
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència.
Al llarg del dia d'avui s'han disparat...
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
Ara passen 3 minuts de 2:15. Microsoft treballa per rebaixar l'impacte de la fallada a escala global que està provocant problemes a milions d'usuaris i en empreses de tots els sectors, com aeroports, operadors ferroviaris i bancs de diversos països. Està redirigint el trànsit afectat a sistemes alternatius i afirma que la situació va millorant. L'empresa investiga què ha passat amb l'actualització de la plataforma CrowdStrike, un verificador d'amenaces informàtiques utilitzat per moltes companyies. Els problemes s'han començat a detectar aquesta matinada als Estats Units i s'han estès arreu del món com una taca d'oli. En una entrevista a Catalunya Informació, Manel Medina, que és catedràtic de la UOC i expert en ciberseguretat, ha explicat el que ha passat.
És una eina que contracta moltes empreses per poder protegir-se contra atacs que puguin bloquejar els ordinadors. I aquesta eina s'ha actualitzat durant aquesta matinada i aquesta actualització sembla que tenia un error que ha provocat que no poguessin arrencar correctament els sistemes, sobretot els basats en Microsoft.
En declaracions també a Catalunya Informació, René Serral, responsable de ciberseguretat de l'OPC, comenta que la solució s'ha d'executar usuari per usuari.
El problema continua sent-hi, però jo faig una cosa per a que no passi, però no l'arreglo. El problema continua sent-hi, però no es manifesta. El que passa que és un treball manual que s'ha de fer, no es pot automatitzar o no és fàcil automatitzar-ho. Aleshores, això implica que si una empresa té 500 ordinadors amb aquest sistema, ha de fer aquesta operació 500 cops. Si en té dos, doncs ho haurà de fer dos cops.
També s'han vist afectats alguns centres sanitaris catalans, però no hi ha hagut afectació assistencial. En dona els detalls el conseller de Salut, Manel Balcells.
Bàsicament en el SEM, que és el primer que s'ha alertat, també en alguns hospitals com Goodman, o l'Hospital de Terrassa, el de Granollers, Sant Joan de Déu, el de Sant Boi i Esplugues, el Banc de Sang i Teixits i també parcialment alguns acceleradors de l'ICO i alguns acceleradors també que afecten a l'Hospital de Terrassa, sobretot els que van amb la marca Varian. Sortosament, no hi ha hagut afectació assistencial. Aquesta tarda totes les afectacions dels hospitals estaran solucionades, perquè algunes d'elles han hagut de fer hospital per hospital i ordinador per ordinador.
I el telèfon 061 de Salut Respon també està afectat per aquesta incidència tecnològica generalitzada, tot i que s'està recuperant progressivament la normalitat. Des dels responsables del servei demanen a la ciutadania que només es truqui al 061 i al 112 en cas d'urgències sanitàries. I a l'aeroport del Prat continuen els retards, que en alguns casos poden superar les dues hores, i les cues als mostradors de facturació també. Unitat Mòbil, Jordi Canal.
Molts retards i alguna cancel·lació, molt puntual de moment. Si n'hi ha més, ens diuen fons d'una companyia, dependrà del que passi també en altres aeroports afectats. Aquí s'intenta mantenir el funcionament, l'operativa, substituint els processos informàtics per processos manuals, reduint el nombre de passatgers que passen pels taulells de facturació també, per exemple. Però això no evita llargues cues i dubtes dels usuaris.
Voy a Niza y mi vuelo no está en la pantalla. No sé ni si está cancelado, ni no sé nada. Así que me gustaría saber, pero veo que es difícil hablar con alguien.
Estan fent uns vales pels vols nacionals per facturar directament i no fer la cua, però nosaltres, com el vol és més tard, doncs no ens ho poden fer encara. Així que haurem d'esperar, no queda una altra, agafar paciència.
També hem pogut veure màquines per fer el check-in amb la pantalla blava, la que segons els experts provoca aquest problema informàtic, o com no funciona el sistema de tanques del pàrquing. Tot plegat en una jornada amb més de 1.000 vols, 1.000 operacions previstos aquí a l'aeroport del Prat.
Gràcies, Jordi.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
L'altra notícia també d'aquest divendres, les acusacions que demanen que es condemni a 13 anys de presó Àngela Dobrovolski per intentar assassinar el seu exmarit, el productor televisiu Josep Maria Mainat. La defensa de l'acusada demana que se la condemni per una imprudència greu amb resultat de lesions, cosa que comporta una pena molt inferior que els 13 anys de presó que se li demanen. Anem cap a l'audiència de Barcelona, novament. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs continua aquest al·legat final de l'advocat de Dobrovolski, que està intentant que, si el tribunal l'ha de condemnar, no ho faci pel delicte d'intent d'assassinat, que li comportaria una pena de 13 anys de presó, és el que li estan demanant les acusacions. Ara està repetint tota una sèrie de sentències, tota una sèrie de jurisprudència, perquè si el tribunal no li estima aquest delicte de negligència amb resultat, aquesta imprudència amb resultat de lesions greus, vol que se la condemni per un fet, per un delicte que no s'ha acabat de produir, un intent en el qual ella va desistir abans de consumar-lo. S'ha referit així a tot el que prenia Mainat, perquè assegura que totes aquestes pastilles i això li podien haver provocat aquest coma glucèmic.
Tiene que tomar unos 36 pastillas cada día. Mi defendida le suministró esta noche a Saxenda un medicamento que no estaba recetado por sus médicos. Existe la posibilidad, y no se puede descartar, que al suministrar medicamento a Saxenda a su marido podría haberle causado la hipoglucemia.
Quan acabi l'informe final de l'advocat, serà el torn d'Àngela Dobrovolski i després el judici quedarà vist per sentència.
Gràcies, Maria Núria. I a Madrid, Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, s'ha acollit al dret de no declarar davant del jutge com investigada per un suposat delicte de corrupció en els negocis i tràfic d'influències. Vox anuncia, a més, que demanarà que Sánchez comparegui al jutjat per donar les explicacions que no ofereix la seva dona, Jordi Brascó.
Ha estat una visita llampec, la de Begoña Gómez, als jutjats de Plaza Castilla, el temps que ha tardat a comunicar-li al jutge Peinado que s'acollia el dret de no declarar. A la sortida, el seu advocat, Antonio Camacho, ha explicat que Gómez no té res a amagar i que la decisió ha estat recomanada pels mateixos lletrats. La defensa considera que Peinado està fent una investigació expansiva on tots els actes de Gómez des que el seu marit és president són objecte d'investigació.
Es obvio que un juez de instrucción no puede investigar cualquier cosa. Debe delimitar cuál es el objeto de la investigación porque esta es una garantía para los investigados.
La decisió de Gómez ha indignat els sindicats d'extrema dreta denunciants que l'acusen de no voler col·laborar amb la justícia i de provocar una pèrdua de temps i de diners amb els dispositius de seguretat desplegats tant avui com fa 15 dies. Vox també ha criticat Gómez i ha anunciat que demanarà al jutge Peinado que citi a declarar Sánchez. Jorge Buxadé és el coordinador jurídic del partit liderat per Abascal.
Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo en este juzgado de instrucción.
Recordem que a Gómez se la investiga per uns presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Aquest matí, el sindicat Manos Límpies ha anunciat que ampliava la denúncia i afegia el delicte d'intrusisme professional per uns contractes de la Universitat Complutense que Gómez hauria firmat sense tenir la titulació necessària per fer-ho.
Doncs hi ha hagut reacció política immediata a la no declaració de Begoña Gómez als jutjats en defensa per part del ministre socialista Félix Bolaños i des del PP Borja Semper ha demanat respostes als silencis de Sánchez i de la seva dona sobre els suposats casos de corrupció.
PP i Vox renuncien a fer una oposició política i se centren en ensuciar el bon nombre de persones honestes. Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel.
Empatizamos con todos aquellos españoles que hoy están abochornados y avergonzados ante lo que están viendo. Llevamos sufriendo desde hace semanas el silencio político por parte del presidente del gobierno, el conjunto del gobierno, a la hora de dar explicaciones sobre los graves casos de corrupción que acosan al gobierno.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
A Catalunya cau un grup criminal que introduïa grans quantitats de cocaïna en bidons plens de melmelada que provenien de Colòmbia. Els Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han dut a terme una investigació conjunta per desarticular l'entramat criminal. Han detingut els 40 integrants de l'organització. Els agents van interceptar l'últim carregament que duia 40 quilos de cocaïna procedent de Medellín. En total s'han intervingut 100 quilos de droga que el mercat negre hauria tingut un valor de més de 6 milions d'euros. El grup criminal gestionava una xarxa de pisos a Barcelona on es venia i es distribuïa la cocaïna i disposava de ramificacions a Colòmbia, des d'on importaven els carregaments amb la droga. Justament avui també s'ha anunciat la desarticulació a Espanya i en 7 països més de la xarxa més important de narcovelers del món que operaven entre Sud-amèrica i Europa. Hi ha fins a 50 detinguts en una operació internacional en què han participat fins a 11 països i s'han intervingut 1.500 quilos de cocaïna. A tot l'estat s'han fet 47 escorcolls a Girona, a València, Màlaga, Almeria, Alacant i Múrcia. També s'han fet detencions a Noruega, Bulgària, el Regne Unit, Panamà, Portugal, Trinidad i Tobago i Colòmbia. 3 minuts i arribem a 3:15. La inspecció de treball multa Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona amb 15.000 euros per incomplir el Pla d'Igualtat i els protocols d'assetjament sexual i per raó de gènere. Comissions Obreres va denunciar la direcció de Ferrocarrils perquè considera que ha incomplert més del 80% de les accions pactades en el Pla d'Igualtat. La resolució fa referència a aspectes com la igualtat salarial, la comunicació amb llenguatge inclusiu, la prevenció o la formació. També preveu que l'empresa no pugui fer accions de manera unilateral en qüestions com els protocols d'assetjament sexual i per raó de gènere o l'avaluació dels llocs de treball amb perspectiva de gènere. Comissions Obreres assegura que va advertir Ferrocarrils de Barcelona que la part social ha de poder intervenir tant en la prevenció com en la correcció de les situacions d'assetjament i que una empresa externa ho ha de supervisar. I a parlar del tenor, Piotr Bejawa inaugura aquest vespre a les 8 l'edició número 38 del festival amb les entrades exaurides des de fa dies. Serà la tercera vegada que actua en aquest prestigiós festival, que és una referència dels concerts lírics a l'estiu. N'informa Núria Pereira.
Es un dorma.
La primera part del recital del tenor polonès Piotr Beczawa estarà dedicada al compositor Tchaikovsky amb 9 dels seus romanços i acabarà amb una de les àries de l'òpera Yevgeny Onegin. La segona part se centrarà en les grans àries, com les de Verdi o Puccini. L'acompanyarà al piano Sara Tisman en un concert que es farà a l'Església del Carme de Peralada, on el tenor va debutar al festival l'any 2013. Enguany també hi actuaran la soprano Sonia Yoncheva i Anna Pirozzi, el director i compositor Jordi Savall o la pianista Yuja Wang. En total són 14 espectacles fins al dia 11 d'agost que es veuran en 3 escenaris diferents en una edició en format reduït de públic mentre encara es construeix un auditori a l'aire lliure. També s'estrenarà una òpera contemporània de la jove compositora Elena Cànovas. El director del festival, Oriol Aguilar, defensa l'aposta per donar espai als joves creadors.
Doncs sabeu que defensem d'una manera apassionada que els festivals hem d'oferir espais creatius fora de la zona de confort habitual en el que són les programacions al llarg de l'any.
Hi haurà una nit dedicada a les cançons de les pel·lícules del director de cinema Pedro Almodóvar, que ha fet el cartell del festival d'aquest any, i el ballarí cubà Carlos Acosta signa la direcció artística de l'espectacle Folklore de la seva companyia. Que lloro otra vez.
3:15 i pràcticament un minut de dues. Obrim àrea de servei. Del trànsit ens fixem en els controls a motoristes durant les properes setmanes a les comarques de Girona que faran els Mossos d'Esquadra, coincidint amb les vacances d'estiu. Ho fan després de detectar un increment de la sinistralitat d'aquest col·lectiu. Girona, Laia Claret.
Tot plegat arran de l'increment de víctimes mortals que hi ha hagut els últims mesos a Catalunya, segons el cos policial. En concret, actualment el 35% dels morts a les carreteres catalanes són persones que conduïen una moto. És per això que l'àrea regional de trànsit dels Mossos de Girona, conjuntament amb la resta de Catalunya, desplegaran el pla que anomenaran Oriel. El cap dels Mossos d'aquesta zona, Joan Costa, detalla algunes de les infraccions que es controlaran amb aquest pla.
I estem molt preocupats per l'alta sinistralitat que torna a despuntar. L'alcoholèmia que ens trobem, doncs, motoristes, doncs, amb alcoholèmies, el típic d'avançar en contínua, que recordem que la motocicleta no pot avançar una retenció de vehicles. Els ciclomotors estan obligats a circular pel vorel, però les motos que no siguin ciclomotors s'han de comportar, doncs, com un cotxe.
També, com ja és habitual, augmentaran els controls de drogues i també d'alcohol, especialment a les zones més transitades de la demarcació, com poden ser, per exemple, algunes carreteres que porten cap a la Costa Brava, on s'acumula bona part del turisme.
I del temps, aquesta és la crònica que ens acosta tot seguit en Jofre Genoé.
Aquesta matinada hem tingut la matinada més càlida del que portem d'estiu, amb valors tòrrids. Gairebé 5, 6, 7 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya no s'ha baixat dels 25 graus, entre elles, doncs, la ciutat de Barcelona, però a més amb moltíssima xafuor i, per tant, amb valors de rigorós estiu, de canícula, en definitiva. Un pic de calor que ha de persistir ben bé fins demà. El màxim, més o menys, entre ahir i avui, avui encara, doncs, aquesta pujada de valors de 40 graus, sobretot al nord de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida. Ahir gairebé s'arriba, avui podria tocar-se clarament aquesta xifra, almenys de manera puntual. I demà, malgrat el termòmetre, comenci a desinflar-se una miqueta. Farà molta calor, com avui, però serà més difícil arribar als 40. Hi haurà una excepció a les comarques de Girona, on aquí sí que encara es podria arribar a aquests 40 graus demà a les comarques de Girona, a l'interior, amb un petit ascens de les temperatures amb vents agarbinats, prefrontals, que iniciaran, doncs, aquest descens de les temperatures, sobretot a últimes hores, ja de cara a diumenge, amb l'arribada d'un front. Presència d'aquest cel terrós, les quatre gotes d'aquesta matinada han donat, doncs, pluja bruta de fang a molts indrets, com a molt un litre per metre quadrat a la Bisbal del Penedès, d'aquesta perturbació, bàsicament de glopada de calor. I bé, sembla que diumenge el començarem amb ruixats al nord-est del país, on no acabarà de fer net, les temperatures baixaran després d'una matinada especialment càlida a la zona del Camp de Tarragona amb mestral.
Gràcies, Jofre. I en plena onada de calor, la Pobla de Segur ha pogut finalment obrir la piscina municipal, tancada fins ara per falta de socorrista. Corresponsal al Vallès Jussà, Pau Rovira.
Fa unes setmanes, recordem, l'Ajuntament de la Pobla de Segur va haver d'ajornar l'obertura d'aquesta instal·lació per manca de personal qualificat, és a dir, amb el títol de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives o el diploma de monitor en lleure infantil i juvenil, o bé acreditar la superació dels programes d'atenció sanitària immediata. Tant des del consistori com l'entitat que gestiona la piscina es van fer diverses crides per trobar dos candidats que van ser infructuoses. L'alcalde del municipi, Marc Peró, ha explicat que ara s'ha contractat una empresa externa de l'Aragó per cobrir el servei i ha celebrat l'obertura de la piscina.
Hem fet el mateix que fèiem habitualment, però no sé per què. A vegades les coses no acaben de sortir com un vol i hem tingut aquest retras. Esperem que aquest any, que durant tota la temporada que puguem obrir, funcioni tot perfectament. I bé, ara encantats de poder-la obrir i especialment amb les onades de calor que duc que vindran aquesta setmana, doncs mira, tenir-la oberta és tot un gran què.
Precisament, els veïns també aplaudeixen la solució i poder-se remullar durant aquests dies de temperatures tan altes.
Catalunya Informació. Tenim tot el temps.
10 minuts i les dues, la Filmoteca de Catalunya estrena Etapa, amb nou director al capdavant, Pablo Laparra. Entre els objectius que avui ha apuntat, destaca optimitzar i millorar els usos de tot el material de què disposa l'entitat i també enfortir i millorar el contacte amb els cineastes del país.
Enfortir la nostra vinculació afectiva amb la creació catalana contemporània. Les cineastes del país ens han de percebre com la seva casa, ens han de percebre com una institució que pren cura del seu llegat molt més enllà del dipòsit obligatori de les seues pel·lícules per llei.
També veu com una oportunitat l'avantprojecte de llei de la Filmoteca que la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha apuntat com a fonamental.
Esperem que quan la legislatura inici de nou la puguem acabar de tramitar, aquest avantprojecte de llei de la Filmoteca que li donarà aquesta emancipació que tots desitgem, aquesta independència, aquesta consideració com a tal dins de la llei com a equipament nacional, que nosaltres ja la considerem, però així serà dins de la normativa.
Altres prioritats de la nova direcció de la Filmoteca passen per la creació d'un nou programa per acollir residents i un programa pilot per preservar la història oral del cinema del país. També s'ha insistit en col·laboració, en la col·laboració amb altres equipaments culturals, tant catalans com d'arreu del món, perquè Pablo Laparra ha insistit en la necessitat d'una visió transversal dels usos de la Filmoteca.
Si tens mòbil, tens Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
Descarrega't l'app de Catalunya Ràdio i et mantindrem informat les 24 hores del dia. Des d'on vulguis i quan vulguis, connecta amb Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
I ja és a Barcelona l'exposició de l'any Tàpies. I ha arribat després de veure's a Brussel·les a la tardor i a Madrid a la primavera. Una mostra en què es commemora el centenari de l'artista i que s'inaugura aquesta tarda al Museu Tàpies. Arriba amb menys obres, però amb un nou recorregut, Montse Mas.
Si al Reina Sofia de Madrid s'exposaven més de 200 peces, al Museu Tàpies de Barcelona se'n veuran un centenar. L'experiència que es proposa al visitant d'aquí també serà diferent, com explica el comissari d'Antoni Tàpies la pràctica de l'art, Manuel Borja Villel.
L'exposició és totalment distinta. Primer, en Madrid n'hi havia com 10 ambients, estancs, estaven separats uns d'uns altres, així l'estàs veient totes al mateix temps. N'hi ha alguna figura, alguna imatge que apareix als anys 40 i després la tornem a veure en els anys 60, la tornem a veure al final i, de fet, és una espècie de xoc que invitaria els visitants.
Tàpies també juga i ho fa a casa, amb un recorregut que va des del 1943 fins al 2011. Des dels primers autorretrats fins a les darreres obres, marcades per qüestions com la malaltia i la mort, passant per les obres matèriques, polítiques i també les més íntimes, com la sèrie Teresa, dedicada a la seva dona. Les obres procedeixen d'institucions públiques i col·leccions privades nacionals i internacionals, i algunes són inèdites o molt poc vistes a Barcelona, com Gran Relleu Negre o Ni Portes ni Finestres.
N'hi ha obres que s'han vist molt, molt rarament en Barcelona, bueno, mai. Per exemple, n'hi ha una peça que ve de Dallas, que no l'han deixada mai, i és una oportunitat. Després n'hi ha una del Guggenheim, que tampoc s'ha vist quasi mai. O sigui que n'hi ha algunes obres que són totalment novedoses.
En el marc de l'exposició i l'any Tàpies s'oferirà una àmplia programació pública i educativa i un catàleg amb textos del comissari, entre d'altres.
Anem fins a Odèn amb l'Eloi Barrera perquè una recerca històrica ha descobert que la carretera que connecta l'Alt Urgell i el Solsonès la van construir presoners represaliats pel franquisme a començaments dels anys 40.
La carretera de Coll de Jou, que connecta les valls del Segre i del Cardener, és molt utilitzada pels veïns de la zona, però gairebé ningú sabia que inicialment era una pista militar construïda per represaliats del franquisme. Ho confessen l'alcalde d'Odèn, Albert Soler, i la consellera comarcal de Cultura, Sara Vilches.
I a part, aquesta carretera és un eix que uneix cohesiona el nostre municipi. Doncs a mi em va sorprendre, crec que molts veïns doncs, també desconeixen doncs, aquesta realitat.
Sí, sí, de fet jo crec, és que jo mateix em vaig sorprendre molt quan em van començar a parlar d'aquest projecte i tot, perquè vull dir, jo que sóc d'aquí al Solsonès no en tenia consciència i penso que moltíssima gent no ho coneix, això.
Ara, l'estudi de l'historiador Nil Bosch confirma que aquesta carretera la van construir presos republicans a partir de 1942.
Que aquesta és una carretera que va dissenyar l'exèrcit espanyol, en un context de postguerra civil espanyola i també de Segona Guerra Mundial, un moment en què les presons espanyoles, els centres penitenciaris estan plens de presoners, són presoners que s'acullen al que se'n diu a la doctrina de redempció de penes per treball.
Es calcula que en aquesta carretera hi van treballar més de 500 represaliats que vivien en colònies penitenciàries i en uns petits barracons. Justament aquests dies, un camp de treball n'investiga les restes sobre el terreny. La Mariona Vila ens explica què hi estan trobant.
I llavors, així que ja sí que sembla més de l'època, moltes llaunes, moltes conserves, també plats, soles de sabates moltes...
Nil Bosch creu que aquestes troballes s'haurien de senyalitzar per explicar una realitat que, segons diu, és massa desconeguda a casa nostra.
Hi ha centenars d'infraestructures a Catalunya fetes amb mà d'obra represaliada i ara com ara no hi ha molts espais d'interpretació, molts espais que ens permetin doncs, explicar què és el que va passar. No?
La recerca l'han finançat el Departament de Drets Socials, el Memorial Democràtic i l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Tanquem l'informatiu. Fins a les dues a punt.
Els esports.
Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia. I tenim ja en marxa la 19a etapa del Tour de França, l'antepenúltima de la ronda francesa. Ara mateix els ciclistes ja estan en ple descens del primer port de categoria especial d'avui, el Coll de Bars. Nou ciclistes encapçalen l'escapada d'avui, tenint un avantatge de 3 minuts 52 segons sobre el pilot, el gran grup d'aquest Tour de França, on hi figura el líder de la General, Tadej Pogacar, acompanyat dels seus immediats perseguidors. Aquests 3 minuts 52 segons que no suposen cap problema per la primera posició de l'eslové a la General.
Els esports. Catalunya Informació.
L'extècnic del Barça, Ronald Koeman, espera que el nou entrenador blaugrana, Hansi Flick, pugui treballar amb tranquil·litat.
Y yo creo que es un gran entrenador. Ha demostrado con Alemania, ha demostrado con Bayern Múnich. Pero Barça es Barça. Y cuando vienes de fuera vas a enterar cosas. Y yo creo que espero que por fin Laporta va a tener paciencia con su entrenador. Porque hay que tener la confianza como entrenador de poder trabajar tranquilamente.
Són declaracions de l'entrenador neerlandès al torneig de golf benèfic que porta el seu nom. Koeman, d'altra banda, ha criticat el Barça per no cuidar les llegendes de l'equip i per forçar Frenkie de Jong a tornar abans d'estar recuperat del tot, fet que ha provocat que el jugador encara estigui lesionat i no hagi pogut disputar l'Eurocopa amb la selecció dels Països Baixos.
Catalunya Informació.
L'exdavanter del Girona, Savinho, ja és nou jugador del Manchester City.
Karoski.
Espero fer una de les millors temporades de la meva vida i si pot ser fins i tot millor que la que he fet al Girona. I això ho haig d'aconseguir treballant. Jo sóc una persona treballadora perquè les coses no han estat mai fàcils per a mi.
Les coses per a mi nunca veu fàcil.
Ahir es va fer oficial el traspàs del Troyes a l'equip anglès a canvi de 40 milions d'euros. El club francès, que va cedir Savinho la temporada passada al club gironí, és de la propietat del City Football Group, com el Girona i el mateix Manchester City.
Catalunya Informació.
En bàsquet, el Força Lleida segueix reforçant-se. Avui han fet oficial la incorporació de l'aler pivot finlandès Alexander Madsen, de 29 anys i 2 metres i 8 centímetres d'alçada, que jugarà a l'equip la pròxima temporada. Arriba procedent de l'Andorra. Joaquín Prado és el director esportiu del conjunt lleidatà.
Un jugador que ja conoce la categoria després de su paso una parte de la temporada el año pasado por Andorra. Con muy buena experiencia internacional, muy buena experiencia con su selección, con Finlandia, donde incluso recientemente ha disputado el preolímpico contra la selección española, teniendo un alto rendimiento.
L'Unix Girona, per la seva banda, també es reforça encara més. Avui ha fitxat l'alena nord-americana Maya Caldwell, de 25 anys i 1,80 m d'alçada per una temporada. Arriba de l'Atlanta Dream, de la Women NBA, i està fent una mitjana de 8,1 punts, 2,3 rebots i 1,8 assistències per partit. Fa 3 temporades va jugar al Gran Canària. La valoració ara la fa Laia Palau, la directora esportiva del Club Gironí.
És una jugadora que va estar a Gran Canària fa un parell d'anys, per tant, certament coneixedora de la Lliga Espanyola. És un aler físic, sobretot amb molt d'instint ofensiu, una anotadora compulsiva, que serà una gran amenaça exterior.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
Quan falten 7 dies perquè s'inaugurin els Jocs, Adrià Figueras ha estat convocat d'última hora per la selecció espanyola d'handbol per a cobrir la baixa de Gedeon Guardiola, que no s'ha recuperat de la lesió muscular que tenia a la cuixa esquerra. Una absència que se suma a la del jugador de Palautordera, Joan Canyelles, també d'última hora per una lesió miotendinosa al sòlid de la cuixa dreta.